d'aquest documental.
L'altre dia en un programa de televisió parlaven d'aquesta sèrie que ara s'estrenarà a HBO. Quina? Sobre la Sagrada Família.
Uh-huh.
És a dir, la Pujols Family.
Alerta.
I comentaven, home, eren aquelles èpoques, sí, el 3% i les factures que passava la dona en el marit quan el marit era l'amo de la Generalitat i tot era una espècie de contiverni, però eren aquells temps, deien, no? Com intentant-li treure la part més culposa, no? I és veritat, eren uns altres temps, però eren uns temps en què aquí a Catalunya els periodistes també miràvem cap a un altre costat, eh? Fèiem d'escolanets, només anàvem repicant les campanetes amb la maneta, aquelles campanetes dels escolanets, i érem obedients i submisos, eh? Tot això, tot aquest món també per part del nostre gremi és el que ha conformat un tipus de televisió que a vegades a mi hi ha coses que em fan vergonya.
Hem preguntat quina creieu que és la ciutat més avorrida de Catalunya. No tindrem una tarda fàcil, ja es veu venir, perquè... Però a veure, jo us agrairia una cosa.
Tu t'agrada el merder, eh?
Jo us agrairia una cosa, que intentéssim explicar el perquè.
Argumentar-ho. No ho hem posat.
No, però ja ho dic jo ara.
Perfecte, que la gent argumenti una mica. Per exemple, ens diuen, el Milo diu, Berga, fi de la discussió. Oi?
Berga.
Aquesta és la més avorrida. Terrassa guanya alguns vots, eh?
Sí.
Perquè, República
no estic d'acord.
Diu
no
Terrassa, d'acord. Sens dubte.
No.
I també el Miró 9112 diu Terrassa.
En no, canvi, no.
L'Arnal diu...
Tu tens el Parc Vallè ahí con el bowling.
Sí,
tens ahí discoteca latina. Anda, com va ser avorrir? Avorrir són ells que no saben on està su casa.
Diverses persones ho diuen, alguna cosa hi haurà. L'Arnal
I ahí a costa de la Riera, ple de tenda de matalasso. Anda, no, que no puede fer cosa en Terrassa.
No agrada això. Arnal diu Lleida, l'Oleguer diu Girona i l'Anna diu Tarragona.
Bueno.
En canvi, el Daniel diu Barcelona, des que el Trias es va petar totes les llicències de bars i musical, mars musicals i discoteques.
Aquesta és una opinió amb la que pots estar o no d'acord, però com a mínim està argumentada. Per tant, us convidem a anar responent la pregunta, però expliqueu-nos una mica el per
mira,
què.
Mira, el Jo Cantaró diu, jo que visc a Manresa i vaig molt a Girona, us puc dir que Girona és molt més divertida que Manresa.
Veus?
De vegades hi ha més diversió al cementiri que aquí a Manresa.
Hosti,
imagineu-vos el panorama de Manresa.
Ja veuràs aquesta pregunta. Ara anirem comentant. Rocco, gràcies.
Fins demà.
Ara tornem. RAC 1.
Des del 18 de novembre hi ha canvis en la mobilitat dels futurs eixos verds i places de l'Eixample de Barcelona. Els carrers del Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell passaran a ser de prioritat per als vianants i Consell de Cent deixarà de ser una via per travessar la ciutat. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació al web superilla.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Vine al Saló Ocasió. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiqueta C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
La màgia del Nadal ja ha arribat a Jardiland. Descobreix la nova col·lecció de decoració nadalenca. A més, et regalem un val de 10 euros per la compra del teu avet natural. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.es.
Què pots fer aquell dia festiu que no saps si sí o si no? Donar una alegria a casa teva. Unes plantes per la sala, una zona nova per treballar, un coixí nou. I és que IKEA Catalunya obrim el diumenge 27 de novembre perquè tinguis ben clar què fer. Més a IKEA.es/Catalunya.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Pel cor, pel cor, pel cor.
Molt aviat naixerà la banda sonora que bategarà amb tu. Disc de la Marató per la salut cardiovascular. 21 cançons del cor i pel cor. A la venda aquest diumenge amb el teu diari.
Este eclipsi del cor.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar.
I ara, pel Black Friday, preus especials en tota la col·lecció, fins al 25% de descompte. Descobreixo a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Bueno, l'embolic que tenim ara aquí amb la pregunta. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Com a pubilla de Banyoles. Què, Banyoles?
Banyoles és una ciutat meravellosa perquè està enmig de...
Però estem preguntant si les ciutats són avorrides o no. És a dir, estem preguntant quina és la ciutat més avorrida de Catalunya.
Banyoles és divertida.
Banyoles és divertida.
És divertida.
Vale, vale, molt bé.
De moment ningú no ha dit que Banyoles sigui avorrida.
No,
veus?
Però hi ha unes discussions.
Parlen de moltes altres ciutats.
Sí.
Es deixa maques, eh? No tens per avorrida.
Visc a Manresa des de fa anys i ha perdut moltíssim. Ciutat avorrida, bruta i actualment insegura. Sabeu quina és la ciutat del bàsquet? Doncs mireu com l'Ajuntament fa les pistes de terra. Una pena de tot. No diu Ajuntament, però jo he evitat dir Ajuntafems, que és el que deia aquesta comunicant. En fi, aquí tenim la pregunta, l'aniríem repassant, però abans l'enigma. De quines ciutats pots opinar, Dani?
No, home, no, bàsicament Barcelona, i clar, aquí el debat és que vol dir divertit.
Bueno,
és vol
clar,
dir...
a veure...
Clar, per
no
exemple, si és vida nocturna, a les ciutats que tenen universitat, doncs, home, que tenen, doncs, llavors hi ha molta gent jove i hi ha més ambient a la nit, però clar...
Però si et dic quina avorrida, què et ve al cap?
Res. És que no he fet un estudi rigorós de
home, esclar,
totes les...
Ja, però home, ens deixem portar per sensacions. És evident que no podem fer un estudi aquí.
No puc opinar.
Jo, de les que he viscut, Sant Quirze la més avorrida.
Sant Quirze, Vallè?
Tenia... Sí, era, amb tots els respectes pels veïns d'aquesta localitat...
Ai, avui.
No hi havia... O sigui, jo recordo, per exemple, quan era la cavalcada de Reis, i deia, però sortia molta gent al carrer.
Sí.
I jo deia, però on és tota aquesta gent normalment? Perquè no hi havia gaire
vida. No hi ha ambient.
Hi havia, en aquell parc central, sí, que hi havia
preciós,
gent passejant, un parc espectacular,
sí.
Però
sí,
trobava a faltar més gent pel carrer, més vida a les botigues. Ho trobava a faltar.
Sabadell no és avorrida, però tampoc és la bomba. No ens enganyem. Fem moltes coses, fa moltes coses a Sabadell. Ara, tampoc és l'alegria constant, clar. Vull dir, a veure.
L'Albert diu que Catalunya en general és avorrida.
Oh!
Diu,
què
fa...
diu ara?
Sí, perquè diu que fa uns 10 anys van començar a augmentar les exigències i obligacions a l'oci nocturn i només van faltar les restriccions Covid per rematar-ho. Hi ha zones que no tenim una discoteca ni pub musical a quilòmetres. Millor l'Aragó o Castelló, diu.
Oh, bueno, tanquem...
Pues ja poden marxar, anem a jugar
amb ui, el Winnie.
S'imagina els Monegros i Sant Terri.
Bueno, no,
això és un no parar.
Anirem repassant les ciutats avorrides de Catalunya, però abans repassem...
Sí, qui, clar, més es confon, si avorrit, amb vida nocturna només, com si el de dia no es pogués ser divertit. Bé, doncs, parlant de vida nocturna...
On aneu els científics a passar-ho bé?
Oh.
Què, al Cosmocaixa? Que deu allà fer uns xupitos o què feu?
Sí, sí, uns xupitos de... No, no, depèn. Hi ha gent que li agrada moltes coses diferents. Vida nocturna, vida diurna, de tot. No, no.
On vas amb les amigues teves? On les porteu?
Res, doncs a tot arreu. Podem anar a fer copes, a sopar... El Cosmocaixa no, t'he de dir que no.
Pues mira que és un lloc distret, el Cosmocaixa.
Molt, molt distret.
No, el Bosc Inundat, recomanable. A mi m'encanta,
Sí, molt recomanable.
Allà no hi ha l'Einstein, allà.
Sí, hi ha l'Einstein, i avui va d'Einstein. I precisament, Einstein va fer una sortida nocturna fa 99 anys i mig, aproximadament, va fer una sortida nocturna per Barcelona i us preguntàvem on va anar aquell febrer de 1923, quan va visitar Catalunya. I llavors us donàvem tres opcions. A, que va anar a passejar per les Rambles. B, que va anar a un espectacle de cabaret. O C, que va anar a un concert al Palau de la Música. I la resposta correcta és la B. Va anar a un espectacle de cabaret.
Home, i tant.
Permanyé, tu ho saps, això. Doncs va anar a un local de la Rambla, que es deia Refectorium,
que... El Refectorium, que li deien que les putes.
Bé, no li deien, no sé si li deien així, però
no sí
que un diari local va dir que era la catedral dels cabrets de Barcelona i diu, un lloc que els nostres savis ni tan sols saben on és. I, en canvi, Einstein va anar, però va prendre un cafè amb llet, eh? O sigui, allò, l'alegria de la festa, no, tampoc seria això de...
Bueno, potser estava reflexionant sobre temes i havia d'estar despert.
Havia d'estar despert i es va prendre un cafè amb llet en aquest cabaret, en aquest refectòrium de la Rambla, al febrer de 1923.
Doncs avui han participat 504 oients i d'aquests, atenció, molt pocs han encertat, eh?
Ah, sí?
La majoria de la gent ha dit a passejar per les Rambles. Aquesta ha estat l'opció més votada amb 282 mails. I, en canvi, només 150 oients han dit a un espectacle de cabaret. Per tant, avui, aquells que ho han encertat, teniu més opcions de guanyar la tassa.
Molt bé, mira.
Perquè sou poquets.
I si sou d'aquests que ho han enviat 30 mails amb diverses hores i amb diversos correus...
El comitè és molt rigorós.
Vinga, va, necessitem un número de l'1 al 150, Míriam, tu mateixa. Va, el 75. Perfecte.
Molt bé.
Mentrestant, les clatellades van caient a dojo a la pregunta del dia... Abrera, ciutat tanatori, sens dubte, i sense vistes de canvi, diu l'Hades. El però papiol si no té res, diu el Ricard.
Ahí la potabilizadora d'aigua, ahí, la planta de tractament d'aigua.
No és prou distreta.
Ja
te pot anar ja a mirar el cloro.
Pues la gent morta és la que més s'ho ha passat, durant més temps.
Ja no. Tenim el guanyador d'avui, és el Jaume Rafecas Gutiérrez. Diu,
hola. Rafecas?
Diu, soc Jaume Rafecas de Sant Martí Sarroca. Sou molt grans.
Molt bé, moltes gràcies. Bravo. Escolta, Dani, d'aquí una estona parlem amb una persona molt important, Eduardo García Llama, enginyer aeroespacial de la NASA, que ens explicarà com estan en aquesta missió Artemis. El tenim connectat des de la NASA, per tant, el so serà espectacular, perquè
molt interessant.
Ells ho tenen això molt ben controlat. De seguida en parlarem. Gràcies, Dani.
A vosaltres, fins demà, que vagi bé la tarda, i l'escalèstric, sobretot.
I tant. Míriam, per on comencem?
Mira, avui comencem amb la festa grossa que hi ha hagut avui a Lleida.
Home, festa grossa a Lleida?
Festa grossa.
Doncs mira, per algú serà novetat, eh?
Perquè gairebé 9 anys després, els quarts des de la Seu Vella tornen a sonar així.
Oh! Vicenç Martí en orgasme, eh?
I és que avui s'ha col·locat la campana Mònica restaurada.
Per fi una bona notícia catalana, molt... no com la merda d'ahir, que tot el dia era Espanya.
M'agrada molt la notícia de la campana Mònica, perquè l'hem anat seguint atentament aquí al programa.
Va arribar el 31 d'agost d'Àustria, que és on han estat reparant tot aquest temps, perquè tenia, recordem, una esquerda de 15 centímetres.
Vam parlar amb una de les persones que se'n va fer càrrec. Exacte. Al principi.
I, clar, distorsionava una mica el so, i avui s'ha fet aquesta operació d'enlairament fins al campanar de la Seu Vella amb grues Minguella.
Sí,
home. Una...
Això també ho toqueu vosaltres, Minguella?
Sí, perquè jo tinc família a Lleida i això és d'un cosí germà meu, sí, home, i tant.
Bueno, el negoci de les dues també dona, eh?
També dona,
Clar, això és com les funeràries, sempre hi ha coses a traslladar o a mantenir.
Sí, és veritat, és ben veritat.
Sí. Enmig d'una gran expectació durant la pujada, a més, ha tingut un repic de benvinguda de la seva germana, la campana Silvestre.
No em diguis que ho tenim, això, eh? Tenim el repic de benvinguda?
Tenim el repic.
Home!
Calent.
Això és la germana.
És la germana, la Silvestre, que és la que pica ara, la que pica els, les campanades, o sigui, les hores, i la Mònica picarà els quarts. Recordem que no és una campana qualsevol, perquè és del segle XV, i és una de les campanes gòtiques més destacades de Catalunya, i es toca amb martell. No té el batall al mig. Així ho explicava un exultant alcalde, Miquel Puello. Ara.
Eren les campanes civils de quarts i d'hores, per tant, van sobreviure, diguem, als embats de la Revolució l'any 36 i han continuat funcionant durant tots aquests anys. És un bé patrimonial del segle XV, la Mònica, forma part d'un monument històric d'interès nacional.
La campana més té uns gravats que els hem vist, que hi ha un gos que sembla que persegueix una llebre i una inscripció amb lletra gòtica que diu: Crist rei va venir en pau, Déu es va fer home lliurement i amb intenció piadosa en honor a Déu i per l'alliberament de la terra.
Molt maco, molt maco. Vicenç Martí, ha tingut un orgasme ja complet.
Ja estic.
Ai, per favor.
Per favor, escolti.
Saludem de nou el senyor Marceligas. Senyor Marceligas, bona tarda.
Hola, què tal? Què tal? Com va? Les campanes, no?
Sí, la campana, sí, la campana Mònica.
Hi ha moltes frases fetes de les campanes.
Ah, sí? Diu:
el millor rellotge i la millor campana és menjar quan es té gana. Què us sembla, eh? Us ha agradat? Marta, t'ha agradat, Marta?
La veritat és que jo aquesta imitació no la veig.
Compte no amb veig, llançar no les campanes al vol. Coses meves. Febre quartana no fa repicar campanar.
Molt bé.
A gent orada, campana de fusta. Ho veieu, això? A gent orada, campana de fusta. Bona cuina. Mentre hi haurà campanes, hi haurà dones mundanes.
Vinga.
Ole.
Això
el senyor Marcelí ja ho fa,
això
ja
va,
és molt
marcelíssim. Ara ja, el feminisme i les coses aquestes que han vingut ara, que us heu inventat.
En fi, parlem d'una altra qüestió que genera molts mals de caps, com la campana, quan sona molt sovint. Anem al bo cultural, perquè el Ministeri obre la porta a poder-lo tramitar a través del telèfon mòbil, cosa que generarà llàgrimes a aquelles persones que ho estan intentant, a la convocatòria de l'any que ve, això sí. Ara no, sinó l'any següent.
Sí, perquè tots els joves, qui més qui menys té un mòbil, difícil que tinguin també una tablet o un ordinador, i després d'aquestes dificultats que han tingut molts d'ells per poder demanar...
Bueno, el Toni, el Clapés, va explicar que en Clapés la dificultat va ser extraordinària.
Sí, avui ens ha dit que
encara està en procés.
Encara està en revisió. L'han demanat gairebé 6 de cada 10 joves, aquest any feien 18 anys, però molts, com dèiem, encara estan pendents de resposta, i a més molts s'han queixat de les dificultats dels tràmits, perquè gairebé necessitaven un màster de paciència per aconseguir-ho. Doncs avui Miquel Iceta, en un esmorzar, no només ha presumit d'èxit, sinó que ha volgut enviar aquest missatge als joves.
Doncs quiero rendir un homenaje a esos jóvenes, esas jóvenes valerosas, que se han enfrentado a la administración por primera vez, probablemente, que se han enfrentado a la administración a través de mecanismos telemáticos, y su persistencia les ha llevado a conseguirlo. Y sus quejas nos han llevado a nosotros a mejorar los procedimientos. Y, por ejemplo, hemos cambiado la ley del procedimiento administrativo para que la clave digital que hay que usar para identificarse sea la que se llama simple y no la avanzada con la que se empezó este proyecto.
No passa res, escolta, error en cert, l'any que ve ho farem diferent, home. I els d'aquest any, que els hi han caigut els pèls, doncs ja es faran un implant.
De fet, Iceta, a més, ha revelat com va deixar la seva homòloga francesa amb la boca oberta quan li va explicar...
Molta gent ha quedat amb la boca
oberta. Com s'explicava el bo cultural aquí. És llarg, però val la pena.
Oh, i tant.
¿Y qué vamos a hacer para que sean más? Primero explicarlo más. No me acuerdo, tuve una reunión con la ministra de Cultura francesa y me decía, bueno, ¿y cómo os va el bono cultural? Porque como os habéis inspirado en nosotros, sabéis cómo son los franceses, ¿no? Y le dije, pues sí, sí, la verdad es que va yendo bien, vosotros dedicáis 300 euros, nosotros 400, sonrisa, y ella me dice, pero bueno, ¿habéis empezado? Dice, ¿cómo lo habéis hecho? Y yo, pues empezamos este año. Y me dice, ¿en qué territorios? Y territorios, en el conjunto de España. Y dice, uy, no. En Francia decidimos los dos primeros años ir haciendo experiencias pilotos en algunos lugares. Luego pensé, oye, no es ninguna tontería. Ahora me imagino teniendo que decidir yo por qué sitio empezamos.
Cachondo,
sí, jo dic una cosa.
Jo sí que li dic una cosa, la gent que no ha pogut fer el bo cultural escoltant aquestes paraules deuen estar negres.
És que està bé que ho hagin fotut difícil.
Per bé que Iceta fa una mica d'autocrítica, no molta, però una mica d'autocrítica.
No l'hauria de fer, no l'hauria de fer. Està bé que ho fotin difícil pels joves, que els hi costi,
ah, sí?
I que al final no ho aconsegueixin, però això és la cultura de l'esforç, d'insistir, perquè s'ha d'insistir per aconseguir una subvenció i unes coses, això el dia de demà poden arribar a ser...
Vostè veu com un aprenentatge, no?
Home, per arribar a ser com jo, i tenir la cartera que tinc de subvencions que tinc jo, que tinc una cartera...
Què té ara? Què té ara?
Bueno, jo ni ho recordo totes, eh? Tinc aquí algunes...
A veure, tregui. Porto,
a la cartera porto
tregui.
Sempre...
Els, a veure què? Els carnets, tregui els carnets, sí.
Pensió de,
pensió de viudetat. El tanto, això he aconseguit jo, eh? Perquè vaig arribar a demostrar que estàvem discriminats els que no estàvem casats, perquè mai podíem ser viudes. Això és la discriminació.
On està?
Els que esteu casats podeu ser viudes, nosaltres no. Ah, no podem cobrar això? És com si siguéssim viudes des del primer dia que vam néixer.
On està la seva ex-dona?
Eh? No em rasquis, eh? No em rasquis.
No em rasquis.
Tinc ajuda...
No frases, aquest.
Atenció a això. Ajuda de mutilat de guerra civil.
Què diu?
Però sí, si vostè...
Si no havia ni nascut.
Però em va afectar. Sí. Em va afectar. Vaig llegir un llibre d'història i tal, i vaig veure la guerra civil tan recent, i em va afectar.
Però vostè se sent mutilat. Se sent mutilat.
Home, mentalment. Vaig anar amb psicòleg, eh? Em va afectar. Em va afectar. I
ara, cobra d'això, també.
Cobro d'això. Vaig demostrar-ho un judici. Ajuda...
Si va ser com el de les rates, el judici, Déu-n'hi-do, també.
Tu vas venir, eh?
Sí, jo esperava a la porta.
Va ser un èxit.
Sí, ja. Portava un tàper, però si s'havia de quedar.
Vaig sortir molt content.
Molt allà. Content.
Val, val. Sí, sí. Després, ajuda de la poliomielitis. Mm. Atenció a això, eh? La vaig robar una persona gran, això. Una persona gran que no se'n sabentava i tal, i vaig agafar i vaig posar. Després, la pensió del SOBI, que és el Seguro Obligatori de Vejez i Invalidez.
També ho té, això?
Això sí, això ja va passar, però bueno, que ara val per mi. Tinc les ajudes de família nombrosa.
Però què diu? Però quants són a casa?
No, jo soc jo sol, no tinc res. Que passa que al bar som com una família, eh? Això ho vaig demostrar també, que ens estimem igual que la família, i fins i tot més.
Vostè és conscient que hi ha un límit de diners. Vull dir que els pressupostos els paguem entre tots, i aquests diners no estan destinats per vostè.
Gràcies. Exacte.
Van altres gent. Són necessaris per famílies nombroses, per gent que està mutilada efectivament.
Per gent que ho necessita.
Per gent que és vídua. Vull dir, és que vostè està quedant-se els diners que no li pertoquen.
Ara què dius això?
També
cobro fill de pare solter.
No li és igual, eh?
De fill, o sigui, fill natural, eh? De pare solter. Fill natural, eh? No adoptat, eh? El tanto. Vale? Tinc el carnet jove. Vaig demostrar que l'edat sí, és una actitud. L'edat és una actitud, això ho dieu sempre. L'edat no és el dia que vas néixer, sinó és una actitud davant de la vida. Això ho vas demostrar també. També tinc la targeta rosa. No sé què és ben bé, però...
Bueno, és que no ens interessa.
Això és la gent gran. És que ja, o és jove o és gran.
Vull arribar a tenir l'arcoiris, eh? O sigui, l'art de Sant Martí amb aquest present. Estàs bueno, colors.
Estem preguntant avui quina és la ciutat de Catalunya més avorrida. M'agrada la resposta que ens acaben de donar sobre Polinyà. La que segur que no és avorrida és Polinyà. Si no és una redada a una nau industrial amb marihuana, és un robatori. Si no és un robatori, és una persecució. Si no, no sé què. És una altra visió de ciutats que tenen altres estímuls. Altres estímuls. Bé, les línies de ferrocarrils del Vallès i el Baix Llobregat estaran connectades, això sí, el 2030. Anant bé, perquè ja sabem què passa amb aquestes coses.
Sí.
Avui hem conegut el calendari d'obres d'aquest macroprojecte que es va posar sobre la taula, atenció, fa 20 anys.
Fa 20 anys. És una mica com el corredor mediterrani nostre, que van passant consellers i allà...
El que estem vivint ara nosaltres, la Miriam i un servidor, i també la Marta, que som usuaris dels ferrocarrils, que llegeix aquesta notícia i et fa il·lusió, ho van viure gent doncs, fa 20 anys.
Fa 20
que
anys.
També els hi va fer il·lusió.
Correcte.
Potser en aquest mateix programa també s'estava comentant la notícia.
Doncs mira, tot començarà aquest estiu. Està previst que els treballs durin gairebé 5 anys. El que es farà és allargar la línia del Baix Llobregat, que és la L8 fins a Gràcia, i aquesta prolongació farà que la L8 tingui 3 parades més. Seran Hospital Clínic, aquí a la plaça Francesc Macià, i la tercera tocada a l'actual parada de Gràcia, on es podrà fer el transbord a la línia del Vallès.
Molt bé.
Territori admet que és una obra de gran magnitud, perquè es tracta de fer un túnel de 4 quilòmetres en una zona molt poblada de la ciutat, però que aquest esforç mereix la pena perquè diuen que augmentarà el nombre de passatgers un 38%. El president Pere Aragonès ha insistit també que és una obra que beneficiarà molts ciutadans de Barcelona, però també de l'àrea metropolitana.
Sense cap mena de dubte, el túnel que allargarà la línia Llobregat-Anoia fins a Gràcia, incorporant 3 noves estacions, és una important millora, en primer lloc, pels més de 19 milions d'usuaris anuals que utilitzaran aquesta línia, que guanyaran temps, que es mouran més ràpid per la ciutat.
Com que les obres es faran amb una gran tuneladora, Territori ja ha previst revisar abans de començar més de 13.000 habitatges.
Ben fet, és que dius tuneladora i ja et veus a venir tot el que va passar l'última vegada.
Clar,
i les queixes dels veïns, la Sagrada Família que havia de caure per terra, tot allò.
400 milions d'euros es destinarà a aquesta inversió.
Això què és? Allarguen una línia o en fan de noves?
Allarguen la línia 8.
Millor, que no en facin de noves, perquè jo crec que ja no hi ha colors, ja n'hi ha més colors. Sí, no, hi ha la lila, la blava, la verda, la verda més clar, la rosa, la carbassa, la fúcsia, la salmó i clar, hauran de fer ja com el bar, saps? Blaugrana, hauran de fer diversos colors i com el futbol, saps? La del Betis, la de l'Espanyol.
En fi, canviem d'història perquè hi ha una cosa que sí que ens fa il·lusió a nosaltres i als comerciants, sobretot, que és l'encesa de llums de Nadal.
Exacte,
avui comença oficialment el compte enrere per les festes, entre avui i demà sense entrar la il·luminació nadalenca, a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya, per bé que hi havia algunes excepcions. Parlàvem uns dies de...
Sant Adrià del Besòs les van obrir divendres passat.
I Badalona, no sé com ho deuen tenir, perquè allà hi havia tot un embolic amb les llums...
Sí, perquè no es va presentar...
Va haver problemes amb la licitació.
Sí. Però això tenim Sant Adrià del Besòs divendres, a Vigo, que les va obrir dissabte, Barcelona, que s'avança la majoria de grans ciutats catalanes i encendrà els llums a les 6 de la tarda.
Ei, gent, em dic Mariona Grau. Podem fer-nos regals encara que no els veurem bé.
Tranquils, no és tan greu, veieu.
Hello. I no veure aquell cunyat que és el més pesat.
Què tal? Em dic Manuel Picual. Fa molt pal haver de fer això, però és el que toca en guany.
Què tal?
Hello.
Què tal?
Pots fer llum així? Si sou uns quants, podeu guarnir un arbre de Nadal.
Què tal? Ho faran amb l'espectacle de la productora La Brutal, que es diu Anys Llum, a la plaça Major de Nou Barris. Un muntatge que han dit que hi haurà humor, música en directe, projeccions, i també s'estrenarà en directe la Nadala, que s'ha fet per aquest any. Barcelona és un regal del duet Ginestar. Després hi haurà l'encesa, que és a 4:45.
Què passa, si em permeteu un moment? Ara estava... Torna a posar la cançó des del principi, Àlex, que és aquesta de l'encesa de llums de Nadal a Barcelona.
Em dic Mariona Grau.
Què tal?
Podem fer-nos regals encara que no els veurem bé.
Tranquils, no és tan greu, veieu.
Hello. I no veure aquell cunyat que és el més
pesat. És que jo la primera vegada que la vaig sentir ja em sonava que l'havia sentit alguna altra vegada, però dic, home, això ho fan expressament per l'encesa de llums. És que a mi em recorda molt un tema del musical Book of Mormon, el llibre del mormó dels autors de South Park, per cert, que té aquesta cançó.
Molt bonic. Hello, my name is Elder Young. Did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now in this...
A veure, posa de Barcelona.
Ei, gent, em dic Mariona Grau.
Què tal?
Podem fer-nos regals encara?
Hello, my name is Elder Young.
Mira, és que em va venir el cap, dic, home, dic, això és de Book of Mormon, eh? No ho sé.
És una còpia.
No ho sé.
Hello. Perdona que te digui, però com Miguel Santa Susana i esperen enginyeria de so, vamos, està claríssim que és una còpia. I te dic una cosa, posat a fer un plagi, pues que contratin a Letizia Sabater.
Home, i tant.
A fer musical de Fronce, que tu te recordaràs.
Mira, Marc, us dic una cosa, anar? Letizia Sabater, tinc un missatge seu, ara els ensenyaré aquí a l'estudi. Tinc un missatge seu, a veure si el trobo. És que avui he rebut molts missatges i ara l'he perdut.
Ui.
Però, a veure...
T'ha enviat ella, així...
Sí, però...
Marquitos Bombón.
Tinc un missatge seu, que què posa?
Sí, Letizia Sabater.
Sí, però posa si eliminó este mensaje.
Sí, ui...
Vaya.
M'ha enviat un missatge i l'ha eliminat.
Potser bueno, anava que te per deia, un altre que... Marc.
No, home, a veure... Soc
i
jo,
després, ja, ets tu, però potser tens un Marc. Serà perquè dilluns...
És que el dilluns es publica la Nadala, que el Basté està molt interessat que l'entrevistarem, ho farem així, i aquesta Nadala promet. Però digui, senyor Santa Susana, Frozen. Hombre,
que posat a fer el plagio, pues que contratin a Letizia, que va fer el musical de Fronce,
sí,
que era una còpia de Frozen, i corta, encara que segons ella era una adaptació, com aquesta cançó. Mira el que deia.
Pues está muy bien, tiene muchos efectos, hay nieve... Hay efectos de luces, hay una cortina de hielo, está el muñeco de nieve. O sea, que quede claro, Marc, que es
ese
musical Fronce,
sí,
de Pat Barahona, que es una adaptación libre, del musical Frozen. Entonces lo han llamado Fronce. Pero cuando ya empezaron a ver que, bueno, pues eso, que es la princesa Elsa, pero en el musical francés, con una adaptación libre.
Una adaptació libre o una còpia con jeta, sí, sí.
Bueno, però dir, aquesta cançó que hem escoltat en algun lloc de posar que és una adaptació, m'imagino.
Libre.
Perquè a veure si sóc l'únic que s'han adonat d'això. Deu ser una adaptació de Book of Mormon.
Han agafat la base del musical.
Sí, i han fet
així.
Fer por fer adaptació, que truquin a Letizia, que és la millor mamà Noel i la millor embaixadora de Nadal, i que te cante el Leti Go per engegar la llum de Nadal de tota Catalunya. Mira, mira, que...
Vostè s'imagina l'encesa de llums a Catalunya. Hombre, amb Letizia, no?
Con Letizia vestida de arbre de Navidad o de Mamá Noel. La gana que tinc jo ja que dilluns publiqui la cançó navideña, que m'han dit que promet, eh?
Sí, sí que promet, sí. Bé, ara anirem cap a la NASA. Míriam, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
fins
demà.
Fins demà, bona tarda. Però abans estem preguntant la ciutat més avorrida de Catalunya.
I, escolta, una quantitat de missatges vol dir que hi ha moltes ciutats avorrides a Catalunya, eh? Per exemple, el Joan Olives diu, a veure, què és una ciutat? Esteu dient molts pobles, però Banyoles és una ciutat? Sant Adrià del Besòs és la més avorrida de Catalunya, ciutat històrica amb poca identitat. El Winnie diu, per la nit Tarragona, en comptes de tenir una Rambla nova, tenim una Rambla morta, diu ell. Turaco diu, les ciutats no són avorrides, els que són avorrits són els seus habitants. I sí, els catalans som molt avorrils, molt avorrils. Al cap de Mateu, Tarragona, per culpa dels carcamals de l'Ajuntament que ho han tancat tot. O sigui, Tarragona, tela, eh?
Si tots els que diuen que és avorrida van sortir al carrer a adonar-se que estava buida, estaria plena.
Sí, el que passa que de vegades estan plenes de gent avorrida. També
exacte,
passa això. Bueno, ara, com us dic, anirem a la NASA perquè hem de comentar la Major Artemis, però abans farem una miqueta de nomen.
Una mica d'arròs.
Sí, és el millor
perquè,
moment.
Perquè, escolta, tu ja saps que en un minut es poden fer moltes coses.
Oh, i tant.
Com ara preparar-te un arròs boníssim amb la nova gamma Qualitat Un Minut de Nomen. Parlem del primer arròs ready to eat, que vol dir a punt per menjar, amb envàs de vidre i reutilitzable com a got. D'aquesta manera conserva tots els valors nutricionals i el sabor original de l'arròs Nomen. En trobareu de 6...
El sabor, eh? Ella ja integra...
Sabol.
M'he embolicat amb original i he dit sabol.
El sabol de l'arròs.
Arril Ferral. En trobareu de 6 varietats perquè hi ha plats per a tots els gustos. Qualitat, un minut de Nomen, molt més que arròs.
Un minut i què? I res. Un minut i poca cosa més, que no siguin dos, i tornem de seguida.
Versió RAC 1.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd d'alegria. Generalitat de Catalunya.
Això no és Black Friday, és millor, i més encara amb aquesta superganga. Perquè si ets de Movistar i vols gaudir del Mundial a l'engròs, pots triar un Smart TV LG de 65 polzades des de 5 euros al mes amb un preu final de 241 euros. I te l'enviem gratis abans de 72 hores. Informa't a Movistar.es o a les botigues Movistar.
Lauri, decidit, el comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes, confia la salut dels teus ulls a l'Himogrup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 5 de desembre, aprofita aquest lot estalvi. Galetes mini cookies Milka, bossa de patates casolanes i còctel top 5 fit ràbic i 6 cerveses Budweiser per només 5,95 euros. T'estalvies 4 euros amb 62 cèntims. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i esclat.
I és aquí el Black Friday de Leroy Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot al mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroymerlin.es. Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merenguer.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Arriba a MediaMarkt, la gran traca final del Black Friday.
Let's go.
Aprofita les millors ofertes de l'any amb un smartphone Samsung Galaxy S21 FE de 256 GB i 5G per només 499 euros. I a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Els divendres t'obren la porta al cap de setmana, et porten superets amb els amics i el rellotge sense alarma. Els divendres et donen moltes coses, sí, però aquest et pot donar encara molt més. Amb el nou cuponàs de l'11 podràs guanyar 6 milions d'euros i ara també més de 400.000 nous premis. I a més, si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir centenars de targetes regal. Cuponàs Black Friday de l'11. Demana més el divendres. Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per Nadal pots explicar allò típic, que t'han portat no sé quin regal, o que si el dinar familiar no sé què, o pots triar entre la Romana, la Riviera Maya, Egipte o Platja Bàvaro i explicar que te n'has anat de volta amb Soltour amb fins a un 25% de descompte. Perquè les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Els divendres t'obren la porta al cap de setmana, et porten superets amb els amics i el rellotge sense alarma. Els divendres et donen moltes coses, sí, però aquest et pot donar encara molt més. Amb el nou cuponàs de l'11 podràs guanyar 6 milions d'euros i ara també més de 400.000 nous premis. I a més, si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir centenars de targetes regal. Cuponàs Black Friday de l'11. Demana més el divendres. Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre, a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'Auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa. I des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Minuts i les 5 de la tarda, la tercera bala vençuda després de dos intents fallits a l'estiu i quatre ajornaments per diferents contratemps tècnics i meteorològics. Dimecres 16 de novembre, a les 7 hores 48 minuts concretament, per fi es va enlairar amb èxit la missió Artemis 1 de la NASA a la Lluna. El coet SLS va sortir del centre d'espai Kennedy, a Florida, a Cap Canaveral, i aquest era el moment.
Wash team can no longer recycle the count. Silencer pressure water now flowing 15. Under the ML. And here we go.
10.
Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Cap a la Lluna i més enllà, deia. Ara la nau espacial sense tripulació sobrevolarà la superfície lunar. Serà el primer assaig que portarà la humanitat de tornada al satèl·lit a partir del 2025. Per conèixer tots els detalls d'aquesta missió històrica, tenim avui en directe, a la versió RAC1, un dels professionals clau. Es tracta del físic i enginyer aeroespacial espanyol Eduardo García Llama. Ell és el director de sistema guiat i control de la nau Orion i el cap de controladors del vol d'enginyeria en aquesta tasca. I el tenim al Centre Espacial Johnson a Houston. Eduardo García Llama, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, un placer saludarle. Voy a empezar con la peor pregunta posible, porque comentábamos el guión con la guionista y yo, de manera muy inocente y casi sin tener ni idea, le preguntaba, ¿pero por qué tiene que volver la nave? Con todo el esfuerzo que han hecho ustedes, ¿por qué también es importante que vuelva? No sé si la pregunta es muy absurda.
No, bueno, nunca hay preguntas absurdas. La nave, queremos que vuelva en concreto. La nave Orion está compuesta de dos módulos, digamos, dos partes. Una es el módulo de servicio y la otra es el módulo de la tripulación, aunque no vaya tripulación en esta misión. Y lo que se va a traer de vuelta es, o lo que va a conseguir, hacer una reentrada atmosférica guiada en la Tierra y amerizará en el Pacífico, es el módulo de la tripulación, ¿no? Uh-huh. Y esto se pretende, se tiene que recuperar la nave para que la misión sea un éxito, porque en una misión Artemis II, pues ya tendremos personas en su interior, ¿no? Y en esta queremos probar que la nave vuelve sana y salva, pero sin seres humanos a bordo, porque es una misión de pruebas.
Aunque sí que hay alguien a bordo y además alguien un poco peculiar, ¿no? Creo que ustedes han decidido poner unos muñecos.
Sí, bueno, hay algún maniquí que está, bueno, está dotado de algunos sensores y elementos para investigación científica. Y luego también hay un par de muñecos de peluche. Uno fue introducido por la Agencia Espacial Europea y el otro, el Snoopy, que fue introducido por la NASA. De hecho, fue introducido prácticamente por mí en su día. Como te lo digo, como aspecto anecdótico.
Sí.
Pero sí, estos viajan ahí también un poco por imagen de cara más al público, ¿verdad?
Pues nos llamó la atención el perro Snoopy y la oveja Shaun, que también viajan en esta misión.
Eso es.
Usted tiene una función muy importante, que también comentaba hoy, no sé si interrumpirle, porque a ver si durante la entrevista se va a desviar la nave y vamos a tener un disgusto. O sea que en cualquier momento, si nos quiere abandonar, señor García Llama, le vamos a disculpar, porque si usted se encarga del sistema de guiado y control de la nave. ¿Nos puede explicar, para que lo entendamos, cuál es su trabajo?
Sí, bueno, una nave pues consta de muchos sistemas, el sistema de navegación, sistema de propulsión, sistema de protección térmica y otros. Y entre ellos pues hay dos sistemas que son el de guiado y control. Y estos sistemas lo que hacen es, el de guiado en particular, es la lógica que lleva a bordo la nave para decirle qué es lo que tiene que hacer para conseguir cambios en su órbita, en su estado orbital, cambios de trayectoria o correcciones de trayectoria. Y el sistema de control es el que está compuesto por una serie de sistemas de propulsión, de motores cohete. Tenemos tres sistemas de propulsión a bordo. Y este sistema de control pues adecua esos encendidos, ejecuta los encendidos necesarios de esos motores en la orientación adecuada para conseguir lo que el guiado le dicta, ¿no? Para conseguir esos cambios de maniobras y podernos insertar en la órbita lunar, salir de ella, y luego hacer diferentes correcciones de trayectoria a lo largo del viaje a la Luna y después de vuelta en el retorno a la Tierra, ¿no?
Tenemos en la cabeza... Dígame.
No, le iba a añadir un par de cosas, porque también somos responsables de otros dos sistemas de control que no son referidos a la propulsión. Uno es el del control de los paneles solares. Estos paneles se tienen que orientar hacia el sol para conseguir energía, para producir energía eléctrica adecuada, y luego en otras orientaciones durante los encendidos. Y luego también está el sistema de control del motor principal, de la tobera, de la orientación de la tobera del motor principal. Esa es una tobera que se orienta durante los encendidos del motor principal, y también somos responsables de ese sistema de control.
Le iba a preguntar, yo como amante de la ciencia ficción, no sé si usted es más de Star Wars o Star Trek, porque aquí hay la diferencia y son dos equipos incompatibles.
Sí.
Le iba a preguntar, sí. dígame, me interesa la respuesta.
Pues mire, yo Star Trek le confieso que no he visto nunca ningún episodio entero. Y Star Wars, las únicas películas que me gustaron fueron las que vi en mi infancia.
Sí, las buenas.
Las tres
buenas.
Primeras.
Sí.
Las buenas, efectivamente, estoy con este ahí.
Muy bien. No, porque a veces se tiene el tópico que la gente que trabaja en la NASA, bueno, unos fanáticos de la ciencia ficción, en fin, por eso tenía curiosidad por saber. No, le iba a preguntar que yo como fanático también me imagino el control del que usted es responsable con un joystick, como una nave espacial, ¿no? ¿Usted ahí qué tiene? ¿En su mesa qué hay?
Sí, pues verá, no es usted el primero que me lo pregunta, ¿no?
Claro.
muchos amigos míos me preguntan lo mismo, que si estoy con un joystick, ¿no? No, es bueno, estamos en el centro del control de la misión. Existen dos salas de control principales. Una es la de operaciones y la otra es la de ingeniería. Y entre ambas lo que recibimos en nuestros monitores son parámetros de telemetría que nos envía la nave acerca de su estado a bordo, y en lo referido a los sistemas de los que somos responsables, y en función de esos parámetros, en función de las actividades de vuelo que se vayan a desarrollar o a ejecutar, nosotros enviamos una serie de comandos. No estamos con ningún joystick, ya quisiera yo poder pilotar la nave con un joystick desde tierra, ¿verdad? Eso sería increíble, pero es todo un poco, es menos llamativo a lo mejor en ese sentido, ¿no? Va todo a base de comandos que se envían desde tierra, en procedimientos que ya tenemos previamente escritos y a través de protocolos ya previamente establecidos, ¿no?
O sea que usted les manda unos comandos, y me gustaría preguntarle ¿con quién tiene que consultarlo antes de poder enviar una trayectoria de corrección o tomar alguna decisión sobre el vuelo del Artemis? ¿Es usted absolutamente independiente? ¿Hay ahí un montón de gente? ¿Dónde está usted en la pirámide?
Bueno, es el equipo realmente, los equipos son muy grandes, y todos estos pasos ya están preestablecidos. Uh-huh. Es decir, la mayor parte del trabajo ya está hecho, las actividades de vuelo están ya recogidas y planificadas desde hace bastante tiempo, ya están todos los comandos preparados, incluso tiene la nave muchos a bordo que los va ejecutando de forma automática también. Los momentos en los que se va a ejecutar una corrección de la trayectoria, por ejemplo, están predeterminados de antemano. Luego hay circunstancias, a lo mejor, en las que algo puede suceder que te puede hacer pensar que a lo mejor no hay que ejecutar ese comando o no. Pero la verdad es que todo este tipo de protocolos está todo ya muy muy estudiado de antemano, y realmente no hay que... Bueno, al único al que hay que pedir permiso para enviar comandos a la nave es siempre al director de vuelo, que es la máxima autoridad de la misión. En cualquier caso, por aclarar algunas cosas, la sala desde la que se envían los comandos es la sala de operaciones. Sí. Yo soy el responsable de los controladores de vuelo que estamos en la sala de ingeniería y nosotros somos la autoridad técnica de la misión. Es decir, somos los que evaluamos en tiempo real cuál es el comportamiento de nuestros sistemas, si están desempeñándose, ¿no?, de forma adecuada. Si existen dificultades técnicas, nosotros somos los que vamos a responder a esas dificultades y ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que investigar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues somos dos partes de un mismo equipo que estamos muy en contacto, tanto antes de la misión como durante la misión, así como después de la misión.
Le agradezco que nos lo cuente, porque la verdad es que lo desconocemos y no siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien con un cargo tan importante en la NASA y en esta misión concretamente, y aunque a veces puedan sonar a preguntas básicas, la verdad es que supongo que se lo preguntan también muchísimas veces. ¿Por qué vamos a la Luna?
Bueno, pues esa es una pregunta tal vez fácil de responder por una parte y muy difícil de responder por otra, ¿no? Porque supongo que siempre es complicado contestar a la pregunta de por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? A finales de los 60 o al principio incluso de los 70, pues hubo seres humanos que viajaron a la Luna en el programa Apolo. Es nuestro satélite más cercano, es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, lo cual es una ventaja en términos evolutivos, porque nos da la opción de experimentar en un ambiente, en el ambiente espacial, sin tener que ir necesariamente a la primera a un mundo que esté muy muy lejano, ¿no? Y simplemente ahora estamos en una situación en la que podemos volver a hacerlo. La NASA, bueno, ahora mismo está dejando un poco atrás lo que son las misiones de las misiones en órbitas bajas alrededor de la Tierra. ¿Eh? Y nos estamos enfocando en lo que es la exploración del espacio profundo, lo que llamamos el espacio más allá de esas órbitas bajas de la Tierra, empezando por la Luna y después Marte. El porqué intrínseco, como le digo, es difícil de contestar. Yo creo que siempre hay un ánimo de exploración, ¿no?, en el ser humano, un ánimo de llegar a otros lugares, de afrontar desafíos. Esa misma pregunta le hicieron también a Neil Armstrong en su día, y él al final acabó diciendo que, bueno, hacemos estas cosas porque están en nuestro interior, ¿no? Al igual que un salmón nada contra la corriente, ¿no? Seguimos nuestro instinto explorador. Y siempre se ha dado en la historia que cuando el ser humano tiene la oportunidad o está en la situación idónea para hacer algo nuevo o emprender algo nuevo, eso se acaba intentando, por lo menos, ¿no?
Le iba a preguntar, estamos en el Artemis 1, llegará un 2, llegará un 3. ¿Cómo se imagina usted la colonización de la Luna?
Bueno, ahora mismo existe un plan. El objetivo del programa Artemis, aunque siempre hablamos hasta la misión Artemis 3, porque es la primera en la que se planea que ya vayan a llegar seres humanos de nuevo a nuestro satélite y a poner su pie en él y caminar en él, realmente este programa va más allá del Artemis 3 y tiene como uno de sus objetivos construir una base o varias, si se puede en el futuro, en las que exista una presencia permanente humana en la Luna, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el caso antártico, a partir de un cierto momento empezó a haber bases que a día de hoy ya existe presencia permanente en la Antártida, pues nosotros estamos intentando conseguir eso también, o ese es el propósito o el objetivo del programa Artemis, a un cierto largo plazo también. Mm. El tener una presencia humana permanente en la Luna, de forma que en ella se pueda, bueno, aparte de hacer mucha investigación científica, también que sea como un campo de pruebas para probar tecnologías y técnicas de autosuficiencia, de tal forma que puedan ser utilizadas por misiones que en un futuro lleven seres humanos a Marte, ¿no?
Me gustaría hacer una pregunta, ya que usted es uno de los responsables con un cargo muy importante en este proyecto. ¿Cómo se imagina el futuro? Es decir, ¿los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos van a tener que irse de la Tierra porque van a faltar recursos, van a tener que irse a la Luna o a Marte? ¿O lo que estamos comentando usted lo ve de momento, aunque unos años adelante, dentro del campo de la investigación?
Bueno, yo creo que en el futuro más inmediato, obviamente, vamos a estar centrados en el campo de la investigación, pero yo no dudo de que en un futuro más lejano el ser humano extienda su presencia en el más allá de la Tierra, ¿no?
¿Pero por obligación o por devoción?
Ah, buena pregunta. Yo espero que no sea por obligación. Y nadie, por lo menos que yo conozca y que trabaja en el programa Artemis, trabaja en este programa porque creamos que en el futuro habrá que abandonar la Tierra. Eso obviamente dependerá del propio ser humano y de la sociedad y del mundo, ¿no? En general. Pero independientemente, yo creo que lo importante es, o lo fundamental, es que independientemente de que sea por obligación, que esperemos que no, o por deseo propio, que esperemos que eso sea así, y por capacidad, el ser humano, creo que extenderá su presencia en el más allá de la Tierra, en el futuro, y que el espacio será el siguiente nicho ecológico del ser humano. Yo esto creo que cuando hablamos del programa espacial, cuando pregunto a las personas cuál es el significado histórico, a lo mejor, de haber llegado a la Luna, por ejemplo, la gente por lo común, y es perfectamente comprensible, lo suele enmarcar en la historia de la Guerra Fría o de la historia de los descubrimientos, las exploraciones. Sin embargo, yo creo que para apreciar el valor histórico, el significado histórico de lo que estamos viviendo realmente, nos tenemos que, creo que, alejar mucho más de nuestra cotidianeidad con la que vemos la historia, el mundo y nuestro entorno, ¿no? Y apreciar la historia en un sentido muchísimo más amplio de lo que hacemos hasta ahora, para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. La primera gran exploración del ser humano fue cuando salió de África. Se estima que el ser humano, como Homo sapiens, salió del Valle del Rift, ¿no? Y empezó a extender su presencia a lo largo del mundo en un proceso que realmente ha acabado hace muy poco tiempo. Porque si lo pensamos bien, fueron las tribus polinesias que acabaron conquistando las islas del Pacífico a lo largo de los últimos 1.400 años, los últimos 800 años, y no ha sido hasta el siglo pasado que hemos conseguido tener una presencia permanente en la Antártida. Con lo cual, estamos hablando de que estamos en el final de un ciclo que ha durado unos 70.000 años, y estamos en el inicio de un ciclo. Justo cuando se ha acabado ese periodo, estamos iniciando otro en el que estamos extendiendo nuestra presencia más allá de la Tierra. Uh-huh. En lo que yo creo que a lo mejor incluso los historiadores del futuro tal vez podrán llamar a este momento histórico como un momento que dividirá la historia del ser humano en dos grandes eras, a lo mejor.
Caray.
Una la era terrestre y otra la era espacial o extraterrestre del ser humano. Y yo creo que este es el significado profundo y fundamental del momento histórico que estamos viviendo.
Caray, muy interesante. Le preguntaba ahora por el macro. Déjeme, antes de marcharnos, preguntarle por el micro. Ahora usted hizo un tuit el domingo donde decía, hablando del Artemis: todo genial, la nave y nosotros todavía nos estamos conociendo, pero nos estamos cayendo bastante bien. Tiene sus cosillas, pero muy buena personalidad. Bueno, cuénteme estas cosillas, ¿cuáles son y en qué momento estamos?
Bueno, pues Ahora mismo realmente estamos a unas horas de hacer... Le voy a contestar dos preguntas. Sí. La primera, ahora mismo estamos a unas pocas horas de hacer un cambio en la... una corrección en la trayectoria. Y mañana nos vamos a insertar en la órbita lunar. O sea que estamos en ese momento ahora mismo. Y en cuanto a la otra pregunta, las cosillas... Bueno, esta es una nave que volamos por primera vez. A pesar de que todo está yendo de forma realmente muy satisfactoria y podríamos decir casi nominal, siempre hay cositas que a lo mejor uno tiene que investigar un poco más o respuestas.